el seu diagnòstic no és senzill. Oh, vaja, el que està clar és que no és evident. Els seus cabells rossos són tenyits i excessivament llisos i no cal tenir una visió privilegiada per apreciar les pigues que es vol tapar sota una capa de maquillatge subtil. Sí, subtil, no li dic que no, però maquillatge, al cap i a la fi. Canvis estètics injustificats, de fet, ja que se la pot considerar moderadament atractiva i els seus cabells, originalment castanys i arrissats, no deuen deslluir al costat d'aquesta alternativa planxada i aclarida. Per tant, què tenim aquí? Què tenim aquí? No contesti, ja li diré jo el que tenim aquí. El que tenim és un cas notori d'inseguretat envers la pròpia imatge, un complex en el qual, si indagam, hi trobarem segurament una llunyana connexió amb l'incipient trastorn dismòrfic, que amb tota probabilitat vostè va manifestar quan era petita o adolescent o una adulta jove i que, degut a una manca de decisió de coneixements o bé a una banalització d'aquest tipus de trastorns sovint considerats frívols, doncs, bé, això, que no cal ser un geni per entendre que no li van saber o voler identificar. Té vostè una feina reconeguda, respectada i ben remunerada, però una feina que encara arrossega uns paradigmes masclistes que l'han obligada a esforçar-se més que els seus companys masculins. M'equivoco? No. No digui res, tanmateix ja ho sé, que no m'equivoco. I és clar. Vostè ha aconseguit fer-se un espai en aquesta competitiva professió, la qual cosa em confirma uns trets que ben bé puc arriscar-me a atribuir-li. És perseverant? Forta, lluitadora i decidida, és així? És així. És així, i tant que és així. No, esperi que ja acabo. Esperi un moment. Sé que costa d'assumir això que li diré ara, i ho entenc. Entenc que costi, cregui'm. Però, oi que li ha resultat complicat trobar homes que no s'hagin sentit empetitits o imposats al costat de la seva brillantor? No és cert que molts companys masculins han experimentat fascinació envers alguns dels seus atractius més evidents i superficials, però, en canvi, han desitjat minvar la seva personalitat i reduir-la a estereotips simplistes en conèixer-la en profunditat? No cal que contesti. La pregunta era retòrica. Al cap i a la fi, que pot contestar. El diagnòstic està clar. Està molt clar, sí. O que potser no li sembla.
D'acord. Em pot repetir el seu nom complet?
Carles Barceló Vicenç.
Molt bé.
Amb S.
Perdoni?
Vicenç. Va amb S.
Ho sé.
Amb S al final, vull dir. Entre la I i la E va una C.
Sí.
Com a Barceló.
Molt bé, Carles.
Tinc un amic que no pot pronunciar bé la S. Es tracta d'una dificultat fonològica que ben bé podria deure's a una disfàsia mal curada que, malauradament, l'ha acompanyat fins a la seva edat adulta.
Carles.
Sí?
Em pot dir per què ha vingut aquí?
Perquè m'han obligat.
Qui l'ha obligat?
Quina importància té? Per què no comences a esbossar el meu diagnòstic en lloc de fer preguntes absurdes?
Li faré el diagnòstic més tard. De què riu?
Quin clàssic.
Què diu?
Dic que és un clàssic.
El què?
El seu comentari. Un clàssic. El que ha dit reflecteix una manifestació, greu o lleu, s'hauria de mirar, del generalitzat trastorn volitiu del comportament àmpliament conegut amb el nom de procrastinació, que vindria a ser la tendència a deixar per més endavant les tasques urgents i necessàries, substituint-les, en canvi, per alternatives menys desafiants.
D'acord.
Sí.
Miri, Carles. No sé qui l'ha obligat a venir aquí. I no tinc antecedents seus en els quals basar-me per valorar el seu perfil psicològic, però si tant li interessa que m'arrisqui a fer un diagnòstic incipient i molt precipitat, li puc avançar que, fonamentalment, el que detecto en vostè és un fort sentiment de superioritat i unes pautes de comportament pròpies del narcisista, combinades amb tendències d'obsessiu-compulsiu, les quals el condueixen, pel que he pogut veure en els pocs minuts que fa que parlam, a identificar trastorns mentals i disfuncions en tot aquell que l'envolta, incloent-me a mi mateixa,
I què més?
Afegiria, i aquí ja m'arrisco menys, que pateix vostè una verborrea severa i intensificada per les ínfules pseudo-intel·lectuals de grandesa en les quals potser s'ha acostumat a conviure. Uns condicionants que, m'imagino, que han contribuït a reduir al mínim les seves interaccions socials i a debilitar els vincles personals, familiars i d'amistat que pugui haver anat construint amb els anys.
Sí.
Sí que?
És força encertat. El meu pare hauria dit el mateix.
El seu pare? Per què el seu pare?
Ai, res, no té importància.
Carles, em pot posar algun exemple concret, quotidià, en què aquesta problemàtica s'hagi evidenciat amb més força?
Com ara?
Com ara amb alguna parella. Ha tingut mai parella?
Parella.
Mm-hmm.
Parella.
Mm-hmm.
Parella. Parella. Sí. Sí. Un any i mig.
Mm. I arribaren a viure junts?
No.
I per què no?
Perquè ella, tenia la síndrome de Diògenes.
Mm. O sigui, vol dir que acumulava escombraries a casa seva.
Bé, més o menys.
Més o menys. Què vol dir?
Era una variant suavitzada d'aquesta síndrome, que fins i tot em vaig adonar que resultava incomprensiblement simpàtica i encantadora a altres persones del nostre voltant.
I... Perdó, però pot ser més específic, Carles?
Sí, clar que sí. Miri, un dia anàvem caminant pel carrer i vam passar per davora d'uns contenidors. Aleshores van sentir un soroll, com uns plors, i l'Anna, que així és com es deia, vaja, bé, així és com es diu, va apropar-se al contenidor, va remenar entre les deixalles, va trobar-hi un petit gatet i se'l va emportar a casa.
D'acord. I vol dir que per vostè era insostenible el fet que ella anés replegant animalons del costat dels contenidors i va considerar que es tractava d'una mena de síndrome de Diògenes. És això?
Sí. Sí, 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 molt bé, molt bé. Molt... Això és el que he dit.
Mm-hmm. Quantes vegades va passar això que ella recollís un animal de les escombraries?
Aquella.
Com? Només una vegada?
Sí.
I li sembla que amb això n'hi ha prou, com per dir-se a vostè mateix, que la seva parella té la síndrome de Diògenes?
No! No! No, no m'ho vaig dir a mi mateix.
Disculpin, però és que no l'entenc.
Li vaig dir a ella. Aquell mateix dia.
El dia que va recollir el gatet?
Sí, i tant que sí. Saps quantes disfuncions mentals creixen i s'agreugen degut a una manca de detecció precoç?
Sí, ho sé, però ni tan sols va esperar a que passés més d'un cop, allò.
Per què hauria d'arriscar-me a ser testimoni d'una nova manifestació del trastorn? Com podria, a més, tenir la consciència tranquil·la, sabent que estava passant per alt voluntàriament, un símptoma, pot ser incipient, però naturalment inqüestionable.
Mm-hmm.
Consentir que es perseveri en un defecte i acceptar ser-ne testimoni eternament és de necis. O de dèbils, com diria el meu pare.
D'acord. Em pot posar algun altre exemple d'aquesta relació de parella?
Un altre exemple. Sí. Un dia van tenir una discussió pel tema de l'esmorzar.
Esmorzar, d'acord. I en què va consistir la discussió?
Tot va començar amb una magdalena.
Una magdalena?
Una magdalena.
Una magdalena de menjar.
Una magdalena de menjar, sí. Una magdalena. Me la va servir al costat del cafè amb llet. Em va dir que les havia vist al forn de baix i n'havia comprat una per a ella i una per a mi.
A vostè no li agraden les magdalenes?
Les magdalenes totes soles, sí.
Però amb el cafè amb llet, no.
També.
I, doncs?
No m'agraden les magdalenes amarades d'insinuacions pseudopsicològiques.
M'ho pot explicar?
L'Anna em va servir una magdalena.
Sí.
Però allò no era només una magdalena.
I què era?
No ho veu clar. En servir-me aquella magdalena i convidar-me a assaborir-la i gaudir-la, l'Anna m'estava convidant a reconèixer un trastorn d'arrels edípiques.
Vol dir que vincula la magdalena amb una acusació dirigida a vostè i relacionada amb el complex d'Edip?
Tan clar i tan nítid com això.
D'acord. Per què, però? Vull dir, la seva mare es diu Magdalena, Carles?
No.
Ah, no. I com es diu?
Margalida. Es diu Margalida, Margalida.
Doncs no puc veure-hi la relació.
La meva àvia es deia Magdalena.
La seva àvia? Escolti, el complex d'Edip consisteix en un trastorn dels efectes materno-filials que du el fill a, pràcticament, enamorar-se de la mare. De la mare, Carles. No de l'àvia.
Es pensa que no em sé la teoria. El meu pare adorava Freud. I va llegir-me els 3 assajos sobre la teoria de la sexualitat durant 2 setmanes, quan jo tenia 8 anys, una estoneta cada nit.
I quin és el problema en la Magdalena i l'Anna, per tant?
El tipus de complex d'Edip del qual l'Anna va voler acusar-me en la subtilesa de la Magdalena era de segon grau, evidentment.
Com?
Que altrament podríem definir com un complex d'Edip de segona generació. Sap el que diuen de la diabetes? Que sovint se salta una generació familiar?
Sí, ho sé.
Doncs per què no hauria de poder passar el mateix amb altres alteracions humanes, tant físiques com psíquiques?
Vostè, però, estava enamorat de la seva àvia, Carles?
Déu del cel, no! És clar que no!
Ah, molt bé. Perdoni, però... doncs perquè la seva exparella hauria d'haver-li insinuat ressemblant el que en comenta.
Això em demano jo. Per molt que vaig donar-li voltes a l'assumpte, no vaig ser capaç de trobar-hi un diagnòstic contundent. Ah. Però, si vol, puc comentar-li algunes hipòtesis que encara em ronden pel cap.
Ja.
Les vaig comentar amb el pare, en el seu moment, clar.
No cal, Carles. No cal. Gràcies igualment, però...
No es mereixen.
A veure... D'acord. Què me'n diu de la feina? Alguna vegada un company o bé, un superior s'ha pogut, no ho sé, sentir ofès per la seva tendència a diagnosticar-los?
Sovint, sí.
I si m'ho concreta amb una anècdota? Tal i com ha fet amb el cas de l'Anna.
Molt bé, d'acord.
De què ha treballat, Carles?
De telefonista. En l'atenció al públic, per una empresa d'impressores.
De telefonista, d'acord. I com gestionava aquella feina, parlant cada dia amb tantes persones?
No venia gaires impressores.
Quant de temps va estar-hi treballant?
3 mesos.
Ah, 3 mesos. I per què se'n va anar?
No me'n vaig anar. Em van... bé, acomiadar.
Ah. Mm-hmm. Per què? Què va passar?
Un dia vaig trucar a un client que em va dir que no necessitava res. I em va penjar.
Uh-huh. I vostè què va fer?
Vaig tornar a trucar-lo. El número de telèfon s'havia quedat guardat.
I què li va dir?
Li vaig dir que per què intentava autoenganyar-se amb aquella afirmació ridículament estoica de jo no necessito res. Si al capdavall ell... només era un funcionari mediocre al servei d'un salari que necessitava tant o tan poc com les impressores que jo li oferia.
I el funcionari el va denunciar?
No.
Ah, no? I què va fer?
Li va explicar tot al seu pare.
I el seu pare el va denunciar?
Tampoc.
Ah, i doncs?
El seu pare em va acomiadar.
Ah, he d'entendre que el funcionari era el fill del seu cap?
Talment.
I vostè què li va dir al seu cap en assabentar-se'n?
Li vaig dir que la negació del seu fill a adquirir els productes que el pare venia i fabricava demostrava aquella voluntat latent en l'inconscient que Freud va batejar com el desig de matar el pare.
Parla molt de la figura del progenitor, Carles.
Ah, no me n'he adonat.
Bé. Acabem primer amb el tema de la feina. Li agradava vendre impressores, Carles?
Sí.
I li agradaven els seus companys de feina?
No.
Ah. Per què?
Palesaven un masoquisme alarmant.
Masoquisme alarmant. I per què ho pensa, això?
Perquè a ells no els agradava pas vendre impressores.
I tot i així ho feien, oi?
I tot i així ho feien, sí. Els masoquistes fan aquestes coses.
Li hauria agradat ser psiquiatre, Carles?
No!
No?
No. Els psiquiatres són uns incompetents. El meu pare ho deia sempre.
El seu pare. Però a vostè li agrada fer valoracions psiquiàtriques, no és cert?
I què hi té a veure, això?
No s'adona que li agrada la professió, però té un prejudici envers el professional que la desenvolupa? No hi veu la incoherència?
M'agrada menjar ternera i no m'agradaria ser una vaca.
Perdoni'm, però no hi veig la coherència en això.
Ni jo li veig en el que ha dit vostè.
D'acord. Quina és la professió del seu pare, Carles?
Es va jubilar fa 2 anys.
I abans de jubilar-se, a què es dedicava?
Era metge.
No devia ser psiquiatre, imagino.
No. Era dermatòleg.
Dermatòleg? Quina relació té amb el seu pare, Carles?
Doncs miri, és graciós que m'ho pregunti.
Per què és graciós?
Doncs perquè fa una estona ha intentat fer-me veure que jo tenia una mena de fixació envers la figura del progenitor pel fet d'intercalar-ne referències ben inofensives i naturals al llarg de la nostra conversa.
Té raó, parla molt del pare. No hi té cap fixació, per tant.
No. Cap fixació en absolut. De fet, si bé és cert que en el passat el meu pare va tenir una influència molt gran sobre la meva persona, m'enorgulleixo de poder afirmar, sense ànim de caure en prepotències, que fa tot just 3 dies que vaig aconseguir fer allò que en diuen matar el pare. Aquest fet, en realitat, m'ha canviat totalment la vida.
I el seu pare solia fer-li diagnòstics psiquiàtrics? Solia avaluar-lo i psicoanalitzar-lo?
Amb freqüència. Sí. A ell li dec aquest coneixement profund de la condició humana. I per això sé que ell, com a gran admirador de Freud, valora que el seu propi fill hagi sabut matar literalment el pare.
Metafòricament.
Com?
Dic que això de matar el pare es fa metafòricament. Implica distanciament, rompre esquemes mentals heretats, qüestionar influències mai posades en dubte. En fi, deslligar-se, destruir vincles per refer-los des de la personalitat pròpia de l'adult independent i autònom. Però, vaja, res, que m'ha fet gràcia que digués que l'havia matat literalment. I més essent vostè tan pulcre i prim mirat en les paraules.
Soc pulcre i prim mirat fins a l'extenuació amb les paraules.
Exacte. Tots ens podem equivocar d'adverbi, però...
Jo no m'equivoco.
Carles, què vol dir?
Vull dir que si dic que he matat el meu pare literalment, és perquè és literalment. Les interpretacions metafòriques són alternatives covardes i passives que només escullen les persones amb massa por per atrevir-se amb les interpretacions literals i verdaderes.
Carles, no l'entenc. Què m'està dient?
Crec que és evident el que li estic dient. I a més, d'una manera particularment ben argumentada, que fa 3 dies que vaig matar el pare i que ho vaig fer, literalment, com he dit abans.
Carles, qui diu que l'ha obligat a venir a la meva consulta?
La mare.
I per què l'ha obligat a venir?
Perquè fa 2 dies que la policia va visitar-nos a casa.
Viu amb la seva mare, Carles?
Algunes temporades, a l'estiu, sobretot.
I per què va visitar-los la policia?
Perquè em van enxampar llançant cendres al mar. I es veu que aquesta és una activitat que algú, de manera molt arbitrària i absurda, va decidir considerar il·legal. Maleïda administració pública.
Les cendres de qui eren?
Crec que aquestes alçades està ben clar que eren del meu pare.
Va incinerar el seu pare, Carles?
Sí, sempre m'ha semblat més net que l'enterrament.
M'està dient que va matar el seu pare cremant-lo?
I ara? No, dona, no, Déu del cel! M'ha pres per un psicòpata. Això seria gairebé una tortura, no? Jo al meu pare l'estimava. L'estimava tant que em vaig veure obligat a seguir les seves instruccions i a ser capaç, arribat el moment, de matar-lo.
Com el va matar, doncs?
Vaig dubtar. Vaig dubtar, sí, senyor, però al final vaig optar per l'ofegament amb un coixí.
El va matar al llit mentre dormia?
No, dona. Cal respectar les hores de son. El vaig matar al voltant del migdia, quan ell era a la cuina.
Però no dic que va ser amb un coixí.
Exactament.
No ho entenc, no ho entenc. I com se suposa que ho va fer?
Vaig anar al pare, li vaig demanar que estava cuinant i ell em va dir que cuinava pollastre al forn i va voler saber que feia jo amb un coixí a les mans.
I què li va respondre vostè?
Li vaig dir que, a la fi, m'havia adonat que ja em trobava preparat per matar el pare.
I ell què va contestar?
Va somriure i em va preguntar si podia esperar que el pollastre estàs cuit, perquè sabia que jo sóc un pèssim cuiner i que, si el matava abans d'enllestir el dinar, el pollastre rostiria fins a quedar reduït a cendres.
De què riu?
Res. Res ara. Ara m'ha fet gràcia.
El què?
Doncs que és irònic que al final fos el pare i no el pollastre qui va quedar reduït a cendres.
I què va passar quan el pollastre va estar cuit?
El pare es va seure en una cadira de la cuina, va inclinar el cap cap enrere i va aferrar-se molt fortament a la cadira amb les dues mans per evitar la tentació tan dèbil i egoista de voler lluitar per la seva pròpia vida apartant el coixí que jo li estampava contra la cara.
I després el va cremar.
Després el vaig amagar dins el cotxe i quan es va fer fosc, cap al vespre, vaig dur-lo fins a un descampat, vaig amarar-lo de benzina i vaig cremar-lo fins que no en va quedar res. Després vaig recollir algunes cendres i vaig anar a llançar-les al mar. En realitat, sospito que la presència del meu pare en aquelles cendres era més aviat testimonial. Si degueren mesclar miques, pols, cigarrets carbonitzats, fins i tot em sembla que vaig veure-hi algun preservatiu per allà a prop. Però vaja, no es tractava de posar-se exquisit, no? El símbol important era tota una altra cosa. Això altre eren foteses, menudències.
I d'acord. I què va passar quan va venir la policia?
Vaig explicar als agents que havia llançat les cendres del meu pare i que ho havia fet al mar, perquè al pare li agradava el mar.
I els policies que van fer?
Foren comprensius. Molt empàtics, sí. Inusualment empàtics. Van dir que no passava res, que ho passarien per alt, en van transmetre les seves condolències i feren venir la mare per donar-li també el condol a ella.
I la mare? La mare com va reaccionar?
Home, la reacció de la mare ho va complicar tot, és clar.
Per què?
Doncs perquè ella va dir que s'havien confós, que el seu marit era viu i que segurament havia sortit de casa abans que ella tornàs de treballar. Aleshores, els policies em van mirar, la mare em va mirar, i jo vaig explicar davant la mare i davant els agents que no, que el pare no havia sortit, que jo l'havia matat i que ell s'havia deixat, ben orgullós i satisfet, i que havia quedat pollastre del migdia i que jo després havia cremat el pare fins que havia quedat reduït a unes cendres contaminades per altres residus i que la seva essència descansava repartida entre el descampat del costat de casa i la immensitat de la mar.
Carles, la policia sap que vostè és aquí?
Em sembla que sí. Ho parlaren amb la mare, jo no tinc temps per centrar-me en qüestions logístiques i burocràtiques, menys encara quan impliquen perdre valuosos minuts en sessions pseudo-psicoanalítiques. No s'ofengui. Però diria que la gent que espera aquí fora sap que sóc aquí, sí.
No, sí, no m'ofenc, Carles, però estic sobrepassada. S'esgota el temps de la sessió i no puc explicar-me com és possible que ningú m'hagi advertit de les peculiaritats del seu cas. És increïble, inconcebible, i no sé quin diagnòstic fer-li. Carles. Carles, m'ha sentit?
Sí.
Dic que no sé què diagnosticar-li. Això s'escapa de les meves mans. Mai havia tingut un cas així i no sé si estic preparada per diagnosticar-lo i tractar-lo.
Ja l'he sentida.
I què me'n diu? Carles.
Vol que li faci jo el diagnòstic?